Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Les 11 i 9 minuts del matí, iniciem la segona hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres i avui l'Espai de Català el fem en companyia de la Mar Oñate, del Servei Local de Català. Molt bon dia, Mar.
Hola, Carme, molt bon dia.
Com estem?
Bé, no sí? Tan pivocada com tu, però bé, bé, bé.
Això són coses de la primavera.
Dira, que altera,
sí, altera la sang i altres qüestions. Uh-huh. I avui de què parlem a l'Espai de Català?
Doncs mira, parlarem del voluntariat per la llengua, ja n'hem parlat en altres ocasions del voluntariat per la llengua. De fet, han passat per aquí doncs, voluntaris i aprenents que ens han explicat la seva experiència, com funciona això de les trobades, que normalment són molt positives, dels recursos que tenen per practicar el català fora de l'aula. També hem tingut fins i tot amb nosaltres comerços col·laboradors, que ja saps doncs, que la intenció és facilitar un espai perquè les parelles lingüístiques puguin dur a terme les seves pràctiques i a més assegurar un lloc on les parelles lingüístiques poden ser ateses en català, ja que la intenció del programa Voluntariat per la Llengua ja saps que és posar en pràctica el coneixement del català en un entorn real i al màxim de distès, però no havíem parlat mai encara en profunditat de les entitats col·laboradores.
Que també són essencials.
I tant que ho són. Ho són pel teixit associatiu de la ciutat i per tot el funcionament en xarxa i ho són també pel nostre programa de Voluntariat per la Llengua. Tenim unes quantes d'associacions sí? I entitats, sí, ciutadanes aquí, col·laboradores del Voluntariat per la Llengua Sant Cugat. Tenim els castellers de Sant Cugat, amb els quals hem organitzat alguna jornada de portes obertes i fins i tot alguns aprenents del programa s'han atrevit a muntar algun petit castell.
Ja recordo que ho vam comentar, sí.
Tenim l'entitat Veus del Gospel, no?, que ens han delectat amb algun petit concert, amb alguna inauguració i formació de parelles lingüístiques. L'Ateneu Sant Cugatenc, que sempre ens fa partícip de les seves activitats complementàries. El Club Muntanyenc Sant Cugat, que ja saps que ens ha portat d'excursió sovint i també ens ha donat a conèixer doncs, tot l'entorn, que sempre pensem que el voluntariat per la llengua, especialment, en general, la normalització lingüística és la nostra intenció, no només facilitar l'aprenentatge de la llengua, sinó el coneixement de l'entorn, la integració, el coneixement de la llengua i la cultura com a eines de cohesió.
Clar.
Tenim el grup de teatre Espiral recentment de Valldoreix, amb els quals esperem fer aviat alguna activitat ben sonada. Òmnium Sant Cugat, que ens ajuden molt amb el... O bé, no sé qui ajuda aquí, de fet, perquè porten molt la batuta amb l'activitat de Sant Jordi, amb la lectura de poemes, amb diferents llengües, l'activitat que es diu A tota veu. I també la plataforma ED Building, que recentment també s'ha incorporat a la llista d'entitats col·laboradores i recentment doncs, el claustre del monestir, a la trobada d'alumnes a català, doncs, van tenir un paper força, força rellevant. No?
Anem sumant, eh?
Anem sumant, sí, força. I a més no és allò que assignem un paper i ja ho tenim fet. Vull dir, intentem doncs, que realment hi hagi
una implicació
activa, sí, i que tingui doncs, unes conseqüències. No? I ara estem a punt de signar l'acord de col·laboració també amb els geganters de Sant Cugat, no? No? La qual cosa també ens fa molta il·lusió.
Molt bé.
Jo t'he portat aquí doncs, unes persones així
estem
molt interessants.
Estem molt ben acompanyats, eh?
Et presento novament la Lídia Ponsatí, que és la dinamitzadora del voluntariat per la llengua aquí a Sant Cugat i altres poblacions del Vallès.
Sí. Hola, bon dia.
Lídia.
Bon dia, Lídia. També força refredada, pobra, amb
sí,
una veu que no, jo diria que no és la seva. I bé, la Lídia, doncs ja, si ens vols fer un apunt de quina és la manera en què col·laboren les entitats de voluntariat per la llengua.
Sí, les entitats col·laboradores d'aquí de Sant Cugat i en general a tot Catalunya el que fan és principalment doncs, fer difusió del que és el voluntariat, que és pertany a una parella lingüística entre els seus associats. Així, d'aquesta manera, doncs, potser hi ha alguna persona o bé voluntària o bé aprenenta que es pugui adherir al programa. En cas que siguin entitats grans, amb un nombre important d'associats, a vegades el que fan és fer les parelles lingüístiques dins de la mateixa entitat. Si és que hi ha voluntaris i aprenents disponibles i que s'entenguin entre ells. Si no és així, el que fem és les persones que ens deriven de l'entitat, doncs les integrem dins del voluntariat general nostre del Servei de Català.
Uh-huh.
Aquesta és una activitat que poden dur a terme, i si no, doncs, tal com ha comentat la Mar anteriorment, el que també fem és organitzar activitats puntuals, sobretot perquè l'alumnat dels grups de bàsic que fa poquet que han arribat i els aprenents del programa, del voluntariat, puguin conèixer i participar del teixit associatiu d'aquí de Sant Cugat. Aquests són els dos eixos principals diguéssim, amb què es comprometen les entitats. Llavors, per part nostra...
Sí, de fet, és un compromís a dues bandes, no?
Exacte, l'acord és mutu, diguéssim, per part del Servei Local de Català. Nosaltres, doncs, els informem de tot el que són els serveis que ofereix el Consorci per la Normalització Lingüística en general, cursos, assessorament lingüístic, i a més també els informem de totes les activitats que nosaltres fem, per si, doncs, si volen afegir, informar-ne els seus associats, etc.
De vegades compartim espais, o fins i tot, doncs això, recentment amb el Club Muntanyenc hem fet un grup de conversa a les seves instal·lacions, perquè nosaltres no disposàvem d'aules, i també vam pensar que era una manera d'acostar aquest espai, doncs, als aprenents, que potser no hi havien anat mai, no?
Exacte.
Pensa, Carme, que a tot Catalunya ja hi ha més de 800 entitats col·laboradores.
No, que... Sí, es van sumant,
sí.
I a més que ho fan amb molt bona intenció, vull dir que tenen clar el propòsit de contribuir, de ser partícips, no? De tot això.
Exacte.
I que hi ha una implicació molt, molt clara.
Sí, sí, és una implicació clara i a més molt efectiva, i nosaltres particularment estem contents.
Si et sembla, Carme, ara d'aquí un moment parlarem en profunditat d'una de les entitats col·laboradores més recents, que és The Building, que justament, doncs, entre altres coses, és una plataforma educativa. Però abans de parlar amb la seva representant, la Susana García, passem una cançó que penso que justament per l'aprenentatge jo particularment l'he fet servir a classe amb adults.
Sí?
Sí, sí, tot i que és una cançó infantil, pels adults és molt positiva. Si et sembla, l'escoltem ara.
Volta el meu cap últimament una pregunta de la meva ment. Qui sóc jo? Qui sóc jo? Qui sóc jo? Que ha complicat tot això? Qui sóc jo? Qui sóc jo? La resposta avui germans, jo sóc la filla del pare i de la mare. L'àvia diu que sóc la neta i la neboda de la meva tieta, la cosina dels meus cosins, la veïna dels meus veïns.
Qui sóc jo és el títol d'aquest tema que em deies, Marc, que el fa servir per una classe.
Per treballar a classe, sí,
sí,
amb els cursos bàsics, un dels temes que es tracta és la família, per exemple, no? Llavors, justament, a més, comentàvem, no?, que la importància de la xarxa social, dels contactes, de l'entorn, això, no?, doncs, poder anar al metge, diu qui sóc jo, no?, aquesta nena es planteja qui és ella, doncs, les relacions que va establint, doncs, amb tot el seu entorn, no?, tant de família com això, no?, de la societat, no? Llavors penso sempre, bé, jo potser perquè especialment m'agrada molt la música, és una manera, no?, de donar més dinamisme a l'aula, és també veure que amb el català també es pot fer, doncs, coses més lúdiques, no?, es pot cantar, es pot jugar, es pot fer broma, això que hem defensat aquí en més d'una ocasió, no? I bé, és un altre mètode d'aprenentatge. Quin deu saber molt també de mètodes d'aprenentatge és la Susana García. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, mira, jo no sé si ho dic bé, el nom de la vostra plataforma. Jo sempre dic Ed Building,
sí,
i faig una barreja entre anglès i català.
Nosaltres, sí, des del començament li diem Ed Building, però vaja, sí.
D'on ve aquest nom?
Bueno, és el concepte de construir educació, no?
D'acord.
Bàsicament...
Ah, ed d'educació, sí. I building de construcció.
Exacte.
Val, d'acord, sí. Clar, era evident, eh?
Sí. Bé.
Però a vegades com que m'obsessiono tant amb...
Clar, quan sí. fem servir conceptes en anglès, que és la tendència, no? Sí. Moltes vegades també n'hem parlat, eh?
Sí. Sí.
Aquí, sí. crea dubtes,
sí.
no?
Uh-huh.
Moltes vegades.
Sí.
Explica'ns, sisplau, a què us dediqueu, en sí, què consisteix mira, aquesta plataforma.
Aquesta plataforma va néixer arran d'una necessitat personal. No? La, uh-huh. la bona part de l'equip que formem EdBuilding són pares i mares, i en les diferents etapes de l'educació dels nostres fills ens hem trobat amb necessitats, no? d'averiguar doncs, com abordar temes com quan un adolescent es posa davant de la pantalla, uh-huh. què es trobarà i com podem abordar-ho des de casa, no? O quan són petits, doncs les rebequeries. En fi, hi ha moltes etapes que algunes ja hem anat cremant, i tot això doncs, ens ha donat un bagatge que hem volgut aprofitar, no? I aglutinar-ho tot en una plataforma, uh-huh. i fer una selecció dels millors experts que ens hem trobat al llarg de, les nostres vivències com a pares i mares, no?
Uh-huh.
I bueno, va néixer aquesta associació, Sant Cugatenca, i ara mateix hi ha 27 experts de diferents disciplines.
Déu-n'hi-do.
Tenim experts en salut, en pedagogia, en psicologia... esport, en fi, hi ha tants experts com disciplines, no?
Uh-huh.
I llavors la nostra activitat doncs és aquesta, no? És assessorar sobretot a pares i mares.
O sigui, assessoreu persones adultes?
Sí,
sobre...
però també podem fer tallers uh-huh. a nens i nenes, a docents,
uh-huh.
Estem en aquesta dinàmica, no? Uh-huh. Col·laborem amb AMPAs, amb escoles...
Déu-n'hi-do. Comentàvem abans que justament a la darrera trobada que vam fer d'alumnes de català de tota la ciutat, no només al saber local de català, que va tenir lloc al claustre del monestir.
Ja vam parlar de la festa.
Ah, exacte. EdBuilding va ser-hi i de fet va dinamitzar alguns jocs de taula i va tenir oportunitat de conèixer de primera mà doncs, el tipus d'alumnat no? de català de ciutat. Sí. Què et va semblar, Susana?
Bueno, personalment molt enriquidora.
Sí?
Sí, el fet de conviure durant unes hores amb persones de tantes nacionalitats que volen aprendre la nostra llengua és realment entre sorprenent i molt motivador, no? Em va agradar molt, la veritat. Uh-huh. Personalment em va agradar molt.
Vas passar una bona estona.
Sí,
no?
Sí. O sigui, sí, ens hem divertit molt perquè van fer...
L'experiència et va ajudar a acabar de convèncer't si potser no...
Bé,
no
estava bastant convençuda, sí. Però el que més em va sorprendre és que era gent de moltes nacionalitats, no?
Clar.
I també del territori espanyol, no? Que uh-huh. volien aprendre el català. I llavors això és, bueno, per una persona que viu la seva llengua i uh-huh. la seva catalanitat, doncs és molt, molt motivador, no?
Uh-huh.
Molt maco de viure. Sí.
Nosaltres estem molt contents que hagueu tingut també de seguida molt, molt d'interès a participar en el voluntariat per la llengua. De seguida ens va oferir doncs, això, no? Els experts que vinguessin a fer xerrades a l'aula amb els alumnes, perquè, Carme, és molt important quan estàs fent classe, no? A poder a facilitar a l'alumne un espai en què rebi un input que no sigui sempre de la mateixa persona, és a dir, que no sempre sigui el mateix professor que senten parlar, sinó doncs una altra persona, un altre expert sobre una temàtica variada. Això és quan realment
enriqueix.
Ah, exacte, no? Et trobes que doncs aquell alumne és capaç d'entendre un discurs oral a més per diferents persones sobre diferents temàtiques, no?
I què és el que hem fet en,
mira,
en aquesta
doncs,
col·laboració?
Que això és el que realment tenim intenció de posar en pràctica, sobretot sí. a partir del curs que ve, oi?
Sí. Bé, nosaltres com a entitat convidem a tant els col·laboradors com els usuaris del Servei de Català de Sant Cugat a que vinguin a les nostres xerrades o tallers.
Uh-huh.
Vale? Aleshores, per exemple, el dissabte que ve farem una jornada educativa a l'Escola uh-huh. La Floresta i han fet una bona difusió des del Voluntariat per la Llengua perquè vinguin persones interessades en aquestes temàtiques. No? Serà una jornada que girarà sempre al voltant de la necessitat del canvi de paradigma educatiu, no? Que ara se'n parla molt i realment doncs, és un debat molt interessant. No?
Uh-huh.
Doncs com es farà íntegrament en català, és interessant que pugui venir
clar,
gent i participar.
Quins avantatges o quin profit penseu que en podeu treure vosaltres a la vostra col·laboració amb el Voluntariat per la Llengua?
Sobretot la visibilitat que ens doneu, no?
Uh-huh.
com a entitat, però també el tenir un espai on poder desplegar en tota la seva amplitud el nostre compromís amb la llengua, no?
Uh-huh.
És com una porta oberta a realment poder-ho desenvolupar, no?
Molt bé. Escolta, jo t'ho agraeixo molt, Susana.
Al contrari, a vosaltres.
Continuarem parlant ara amb el representant dels geganters, amb l'Eduard Soler. Abans, però, si et sembla, us ensenyo una altra cançó de la mateixa autora. Sí, de la Damaris Gelabert, que no sé si ho he comentat abans, de l'àlbum Cançons per aprendre. A veure què et sembla aquesta.
Un mosquit de l'Armella m'ha picat a l'orella, un mosquit de Taüll m'ha picat a l'ull. Un mosquit de Llinars m'ha picat en el nas, un mosquit de la Bordeta prop de la Boqueta. Un mosquit de Mollà m'ha picat a la mà, un mosquit de Granollers el conserge hi és. Un mosquit de Sabadell m'ha picat el canell, un mosquit de Rupit m'ha picat el dit. Un mosquit de Barcelona m'ha picat a la panxona, un mosquit de Cunit m'ha picat el pit.
O sigui que poblacions, ciutats i bestioles.
Ara ja m'has dit per on anava. I les parts del cos.
Ah, això?
Clar.
Perquè el mosquit sempre és el mateix.
Clar. Representa que els alumnes en els cursos bàsics han de saber-se presentar, no? És la mínima informació que has de donar quan coneixes una persona, no? Doncs el que et deia, no? Les parts del cos, el teixit social, no? És allò, poder anar al metge i dir, doncs em fa mal aquí o em fa mal allà, i, bueno, donar informació bàsica, no? Si a més, pots lligar-ho amb el coneixement de l'entorn, no? Que sempre promovem des de l'orientació lingüística, i van sortint diferents poblacions, no?
Doncs encara bé.
Ho enriqueixes més. Hi ha una dificultat que potser no hem comentat mai aquí a l'hora de fer ensenyament per adults, que de vegades el llindar entre el que és infantil, no? A vegades fas un joc de rol, no? Per això també, no? Fas activitats, aprenentatge per tasques, intentes allò, fer simulacres de situacions reals, no? Va, doncs ara tu ets el botiguer i tu hi vas a comprar, ara tu fas a metge i tal. De vegades hi ha persones
els
que això
costa.
Ho interpreten, sí, com, i ara jo he de fer aquí, sembla que estiguem jugant.
Sí, fer la paperina, no?
Ah, exacte. Hi ha persones que tot el contrari, no? Que s'hi engresquen i que pensen, ostres, que divertit, que xulo, sí. No? És una manera de trencar la rutina i la formalitat del dia a dia, no? I llavors també de vegades jo el primer dia que vaig posar aquesta cançó vas ensenyar a voràs, diran, on vas amb això, si això és per nens, no? I ostres, no, vaig rebre una resposta molt positiva i fins i tot molts alumnes em deien, ostres, me'n pots fer una còpia que me n'enduré a casa?
Per anar practicant, no?
I pels meus nens, no? Perquè pensant, hosti, de vegades els pares aprenen amb els fills i també és una manera, no, de compartir aquest aprenentatge, no? Bé, en tot cas, us presento l'Eduard, que és geganter, i bon dia, Eduard.
Hola, bon dia.
I estem a punt ben bé de signar l'acord de col·laboració amb el Mundial per la Llengua, i de fet encara no el tenim signat, però avui mateix ja començarem a posar-ho en pràctica, oi? Això és
evidentment, si no està signat ha sigut per qüestions, diguem-ne, tècniques,
això m'agrada.
Ja tenim una certa edat, doncs la qüestió d'internet, correus electrònics i tot això, doncs no és el mateix quan reps un paper a mà, que de vegades vas esborrant correus i coses i n'esborres més del compte.
En tot cas, com dèiem abans, Carme, la qüestió és que puguem tirar endavant un seguit d'activitats interessants. Però abans d'entrar en detall, Eduard, de les activitats que durem a terme conjuntament, m'agradaria saber com heu pres aquesta decisió, vull dir, com funcioneu internament amb la colla de geganters?
Aviam, la colla de geganters ja de sempre s'ha funcionat, diguem-ne, assembleàriament, per dir-ho d'alguna manera. Un cop al mes aproximadament hi ha una reunió en què es parla de tots els temes, de cara a festa major, quan hi ha més activitat, de cara a primavera i estiu, pot incrementar-se la freqüència d'aquesta reunió. I bueno, tothom que hi està interessat o pot en aquell moment, doncs es va a la reunió i allà es prenen les decisions que s'hagin de prendre. Tot i que hi ha una junta que és el que li toca, doncs, acabar de tancar serrells, tancar els acords i tot plegat. Però diria que és una qüestió més formal que no pràctica, és a dir, a l'hora de treballar, doncs, dins de les seves possibilitats, doncs tothom hi col·labora, que això és el que ha de ser una associació.
De quanta gent estem parlant a la colla gegantera?
Aviam, de quanta gent? És una mica elàstic. Jo diria que som aproximadament unes 60-70 persones, comptant, diguem-ne, la mainada, la canalla. A partir de fa uns 10-12 anys va començar a introduir-se, és a dir, van començar... No és que abans la gent que ens integràvem en els geganters veníem sense els fills, però sí que es va començar a donar participació, diguem-ne, a dones i fills, per dir-ho d'alguna manera, dins de la marxa de l'associació. Els nanos en general, doncs, van començar a aprendre, doncs, a tocar la gralla, a tocar els tabals i això també ha propiciat, doncs, la construcció de gegantons perquè els nanos ho poguessin portar, i com una primícia, doncs, que s'arrossega, però sembla ser que aquest any ja funcionarà, tenim un gegant que està enllestint-se, diguem-ne, a la construcció, que és el monjo, dissenyat o pensat perquè les dones també el puguin portar.
Caram, quina il·lusió, que bé.
O sigui, ja per fer participar tothom dins el fet de carregar una figura.
Quan serà el batets aquest monjo?
Hauria d'haver sigut. Ens hauria agradat que hagués estat per aquesta festa major, amb les qüestions aquestes de voluntariat, doncs, clar, la persona que fa els vestits els fa quan pot, la persona, doncs, que ha fet el cap l'ha fet quan li ha anat bé, o quan ha pogut, evidentment, etc. No? I llavors, depenent d'aquestes coses tan voluntàries, de vegades s'allargassa i, bueno, necessàriament s'allargassen els terminis. Però vaja, jo espero que abans de final d'any, possiblement per la festa de la tardor, però clar, no vull comprometre les coses estiguin enllestides i a punt.
Molt bé.
I escolta'm una curiositat, sí. Eduard, aquest, dius tu que serà el primer gegant que podrà portar...
Aviam, per dir-ho d'alguna manera...
No, és que no sé si és una qüestió d'estructura, de com estan construïts i fets per poder-los carregar. O sigui, aquest deu ser més lleuger.
Aquest serà molt més lleuger. Aviam, els gegants d'aquí a Sant Cugat, per una qüestió de llavors l'alcalde l'Oriol Nicolau, va dir que volia que fossin els més alts de Catalunya, amb la qual cosa, doncs, no són els més pesats, no són els més pesats, però sí que pesen bastant. Ara et cito de memòria, em sembla 70 quilos el Joan i un 64 la Marieta. Vol dir que es necessita força, una certa força. Una vegada, diguem-ne, ja tens el gegant carregat i moure'l, mentre vagis mantenint l'equilibri, que és una mica el secret, la tècnica per entendre'ns, no hi ha problema. Però clar, aixecar 70 quilos o 60, jo només recordo dues dones al començament de tot que ho fessin. Ara no me'n recordo el nom, i que van arribar a portar, diguem-ne, el gegant relativament bé, però bueno, després es van passar a trabucaires i a fer altres coses i el gegant va quedar relegat al paper masculí, no? Simplement per qüestió de pes, no per qüestió de sexisme. I per això, des d'uns anys ençà, hi ha hagut aquest interès d'expandir que tota la colla hi participés. Hi ha nous projectes de treure altres figures, perquè fins i tot la canalla de 4 anys també hi pugui participar. És a dir, que si va tota la família, des dels grans fins a canalla de 15, 16, 18 anys, 2 anys, bueno, 2 anys potser no, 3, 4 anys, doncs tothom pugui tenir algun paper actiu a fer, no solament d'anar d'acompanyant. Una mica la filosofia va per aquí.
Una pregunta, Eduard, i em perdonaràs la ignorància. Sí. Quan parlem de la colla castellera, clar, dieu que sou a prop d'una seixantena,
sí.
Evidentment no tots carregueu gegants.
No.
Quins papers hi ha? Quines funcions, quines tasques?
Sí, perdó. Hi ha el paper, diguem-ne, dels portadors, dels que carreguen els gegants, que en aquests moments doncs som uns 12, 12-14 més o menys, que ens anem tornant i tal. Es necessita una certa resistència física.
Clar.
I a partir d'un cert moment doncs els genolls estic una mica al límit. Suposo que d'aquí 2, 3, 4, 5 anys doncs hauré de passar a fer un altre paper. Però vaja, aquest és el paper, diguem-ne, entre cometes, bàsic, que és el portar la figura, no? Després el paper d'acompanyant, que de vegades s'ha deixat una mica menys tingut, té la seva importància, perquè el gegant necessita 2-3 persones, o 4 per anar bé, cada gegant, una que vagi al davant que el guiï i unes altres al costat, per si en un moment determinat doncs es perd, diguem-ne, l'equilibri, o s'ensopega o el que sigui, puguin ajudar, abans que caigui la figura, a aguantar-la, no? I això és molt important. I que no hi hagi gent que travessi pels costats, pel davant, i que puguis ensopegar i fer-lo caure. Aquest és el segon, diguem-ne, segon paper. Un altre paper és el dels músics, molt important, perquè són els que d'alguna manera animen amb la música doncs a que es balli i a que la gent senti i s'acosti a veure passar els gegants.
És que a mi m'ha cridat l'atenció justament això, no?, que parlaves dels grallers, i jo mai no havia pensat que els grallers formaven part de la colla gegantera, pensar que eren entitats diferents que aquell dia s'assumaven, que s'hi afegien.
Amb alguna etapa llarga nostra sí que ha passat. A falta de músics doncs havies de llogar la colla, per dir-ho d'alguna manera, no? Però ja et dic que des de fa uns 10 o 12 anys es va voler integrar tot això dins de la mateixa colla.
Fantàstic. Aquesta tarda tenim una activitat, oi, amb vosaltres, a la qual assistiran alumnes del Servei Local de Català i també una parella lingüística. Ens pots explicar una mica en què consistirà aquesta activitat?
Sí, aquesta activitat serà senzilla, sobretot les persones no catalanoparlants però que volen aprendre la llengua, el que és important és, que és el que feu vosaltres, tenir excuses, motius, incentius perquè puguin parlar-la amb la màxima normalitat possible, no? I aleshores el que consistirà fonamentalment és en veure els gegants. Els hi explicarem doncs com estan formats, de quines parts es componen, etc. Hi haurà un petit, entre cometes, vocabulari específic dels gegants, però el que és important és que també les persones doncs s'interessin i preguntin què és això i com està fet i quants quilos pesa, etc. Aquestes preguntes senzilles que tu parlaves, doncs bueno, que les vagin interioritzant i que els puguin fer amb normalitat.
Clar.
Imagino que hi haurà més d'un curiós que voldrà provar a fer de portador, Eduard?
Doncs no hi ha problema. No hi ha problema.
Esteu preparats?
Estem preparats per tot. Sí.
Una pregunta que us adreço a tots dos, Susana i Eduard. Penseu que aquesta assignatura amb el voluntariat per la llengua incentivarà, farà que els associats o els membres de l'entitat, bé siguin els geganters, bé sigui doncs els experts que teniu, s'animin a utilitzar més el català en el sentit aquell que diem més una vegada de és que se m'adrecen en castellà perquè em veuen que tinc trets de fora? Què n'opineu, Eduard?
Aviam, jo aquest procés l'he viscut de molt lluny. Amb 65 anys he viscut l'etapa franquista, l'etapa doncs que utilitzaves el català en família, però quan t'havies d'adreçar a fer coses serioses, la famosa diglòssia, doncs ho havies de fer en castellà. etc. No? Fins i tot la gent d'aquí doncs, ens enfumíem una mica dels que intentaven, els castellanoparlants o els vinguts de fora, que intentaven parlar català, tu no saps, això dius malament i tal. Sortosament aquesta etapa s'ha superat i s'ha superat molt bé. Jo diria que el procés de... no normalització, bueno, sí, de normalització escolar a l'escola, diguem-ne d'immersió lingüística, ha sigut un gran què, però hi ha un altre gran què que institucionalment es va fent, però jo crec que ha d'haver-hi una implicació social molt gran, i és fer veure doncs, que el català és una cosa de tothom, que si una persona se t'adreça en castellà perquè en aquell moment no sap o no li surt el parlar en català i tu li respons en català, doncs no ets un maleducat com a mi de petit em feien veure, no? Sinó que és una cosa normal. Estem en un país entre cometes bilingüe i el bilingüisme és això, que cadascú s'expressa en aquell moment en funció de la confiança que té, com millor sap i millor pot, i l'altra persona doncs li contesta amb una llengua o amb una altra, i no ha d'haver cap mena de prejudici ni de problema. Jo crec que a partir de la normalització lingüística costa molt, eh? Això es va fent, es va fent. I la gent que ve de fora t'ho agraeix. Jo tinc companys de feina que em deien, escolta'm, parla'm en català, és que si no jo no em llançaré mai, perquè com sempre us adreceu a mi en castellà, no tinc possibilitats de fer-ho. I aquest és un pas molt important.
Susana, sí, jo estic no tinc res a afegir, no? Jo ara has dit exactament, no, solament responent a la teva pregunta, que crec que serà una feina que sí que és possible, i que però serà de llarg recorregut. O sigui, no és una cosa que veurem ara a curt termini, sinó que si ens ho proposem, estic segura que sí que arribarà, sobretot perquè ho demanen els propis aprenents, no? Ho demanen, i si convius ni que sigui unes horetes amb ells, realment tenen aquesta demanda, no? Llavors és qüestió de recollir-la i fer-la créixer, no?
Molt bé, Carme, què et sembla? Has vist quina gent més maca que et porto aquí al programa? No tindràs queixa, eh?
Voluntariat per la llengua. Déu-n'hi-do, eh? Dona de ser el programa,
que
i tant. Perquè hi ha tantes arestes allò per tocar, o sigui, hi ha tanta gent implicada en aquesta xarxa, que, bueno, però tots a una.
Sí, i tant.
Amb el mateix objectiu. Molt bé, doncs fins aquí l'Espai de Català d'avui, no?
Sí.
O hi ha alguna cosa més?
No? De moment has vist tot.
Molt bé.
Me les guardo per d'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies tornem a convocar la Maroñate, que ens acompanyarà a aquesta hora. Ja sabeu, l'Espai de Català, agraïm molt als convidats que avui han vingut a parlar-nos de la seva experiència en aquest programa, el Voluntariat per la Llengua. Gràcies i molt bon dia.
Sant Cugat a fons.